IV3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.8.
I ara la proposta cultural del dia a Nura.
L'Escola de l'Aro, amb text de Flàvia Company i il·lustracions de Luciano Lozano, i Tao, fragments del vell camí xinès del mestre Laozi, amb text de Manuel Allé i il·lustracions de Neus Camaño, són les dues novetats de tardor de la col·lecció Petit Fragmenta, que han arribat ja a les llibreries. Avui precisament anarem a comentar un d'aquests títols, el primer, Escola de l'Aro, de Flàvia Company, amb els dibuixos de Luciano Lozano, una Flàvia Company que avui ens acompanya per parlar, com dèiem, de dos títols que el que intenten fer és una immersió a l'Orient amb l'objectiu de provocar debat i confrontar tota aquesta filosofia amb els valors de l'Occident, una feina a la qual col·labora l'editora Inés Castelbranco, que dirigeix la col·lecció Petit Fragmenta. Alguns dels títols ja els hem portat en aquest programa. Avui no serà una excepció, anem a parlar ja amb la nostra següent convidada. Ella és na Flàvia, en Company. Flàvia, bon vespre.
Bon vespre, tal? Com anem?
Molt bé, na Flàvia, que començaríem una mica en les presentacions abans de parlar d'aquest personatge, l'Aro, i d'aquesta escola tan especial, l'Escola de l'Aro. Començaríem parlant de na Flàvia, que na Flàvia és una persona, pel que sabem, molt amant de les paraules, dels llibres, dels viatges i de somiar, no, Flàvia?
Exactament, sí, així és. De fet, crec que està molt relacionat el somni, les ganes de viatjar, de conèixer, d'obrir camí, amb precisament dedicar la vida a l'escriptura, a la literatura, a les paraules, a la comunicació, oi?
I tu ets una persona, com te definiries, Flàvia? Una persona inquieta, t'agrada la música, t'agraden les novel·les, t'agrada llegir, t'agrada escriure. Com te vas començar a aficionar per tot aquest món?
La veritat és que el començament va ser la música, eh? Jo vaig començar amb el piano als 5 anys, però després em vaig també enamorar de les paraules i sobretot que com a lectora, que sóc i era una lectora molt apassionada, molt, molt voraç, doncs vaig descobrir el món de la imaginació mitjançant l'escriptura i vaig pensar que volia formar part d'aquell paradís, d'aquell món, d'aquella màgia que era precisament crear mons diferents a partir de la imaginació, no?, de les paraules. I a partir d'aquí, doncs, és veritat que tota la meva activitat ha estat molt relacionada amb activitats, com dic, que són les paraules, la música, la creació en general i també el silenci, la navegació, per exemple, o no? O bueno, també l'escriptura de periodisme, la lectura de ressenya literària, en fi, tot aquest món que, com diem, doncs, quan te n'enamores és difícil sostreure't, no?
Flàvia, i no sé si en aquest exercici d'estar damunt el veler, el Proteo, crec que es diu, no?, el veler, i començar a llegir, a imaginar mons, illes desertes, terres desconegudes, si d'aquest exercici, d'aquests viatges mentals i físics, va sortir l'Aro o la vas concebre en una altra situació?
A veure, tot col·labora, està molt bé el que dius, perquè en realitat, sens dubte, influeix, no?, el que és la teva quotidianitat, en el sentit que una activitat com ara la navegació, que és, sens dubte, un exercici de la concentració, de la paciència, perquè navegar a vela doncs, requereix aquesta paciència d'esperar el vent, i si n'hi ha bé i si no, doncs això t'has de fer l'idea, oi? Però que també al mateix temps és un exercici de concentració, de meditació, vull dir, no? Clar, tot això influeix molt en un estat d'ànim que després et permet contactar o imaginar mons potser més tranquils, més pausats i fins i tot llunyans, no? També perquè jo fa molts anys vaig començar a fer Tai Chi i precisament la meva professora de Tai Chi es deia en aquell moment també, clar, Katsuko, que és el nom que li vaig posar a la mestra de la Haru, a la novel·la, el que és el precedent del llibre L'Escola de la Haru, no? A la novel·la Haru jo vaig fer servir el nom de la meva mestra i jo crec que, evidentment, aquest contacte amb la saviesa d'aquella mestra i també amb la saviesa ancestral del Tai Chi i de la meditació que proposa el Tai Chi, doncs crec que inevitablement també em van ajudar a fer un pont amb un món que sempre m'ha interessat, que és el de les altres cultures, oi?
Molt bé, ara segur que els nostres oients es demanaran que tots senyors duen aquí parlant de la Haru uns minuts, si no ens explica qui és la Haru, no? La Haru és la protagonista de la teva novel·la anterior, que es va publicar l'any passat, el 2016, per Catedral Books, però és un personatge que podem entendre, llegint aquest segon llibre, l'Escola de la Haru, sense haver llegit necessàriament el primer, és a dir, té una lectura autònoma de l'altra. Però què ens pots explicar de la Haru?
Bé, és que la Haru en realitat s'ha convertit en una entitat diferent al llibre, oi? O sigui, té vida fora del llibre. De fet, un cop va sortir la novel·la es va crear una certa comunitat Haru de persones que d'alguna manera ens sentíem molt a prop les unes de les altres per una manera de pensar, que és la que reflecteix la Haru, que és la protagonista de la novel·la. I és una nena a la novel·la, una nena que quan comença la novel·la és una nena que se'n va a una escola de tir amb arc, un dojo de tir amb arc, i que la seguim durant tota la seva vida fins que és molt, 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 molt velleta, molt, molt anciana. Aleshores, aquesta Haru que ha transcendit i que ha sortit de la novel·la per convertir-se, per exemple, en un cas en una obra musical de Luis Surya, que es va estrenar a l'Auditori d'Alacant el mes de febrer, que realment va ser molt, molt emocionant. Jo vaig assistir a l'estrena, oi? S'ha convertit també en aquest altre llibre, que és aquest llibre, aquest àlbum il·lustrat que ara ha tret Petit Fragmenta, oi? Que és justament com donar vida a la Haru fora de la novel·la, oi? O sigui, que ha continuat creixent i, de fet, ara justament la sortida de l'escola de la Haru, que ha sortit en català, en castellà i en portuguès al mateix temps, coincideix amb l'arribada de la tercera edició de la novel·la.
Però comença aquest títol quan, o millor dit, on acaba la novel·la, precisament, quan la Haru torna a l'escola, torna al dojo, no?
Sí, en realitat, a veure, el que passa és que jo, després de la novel·la, vaig continuar tenint una relació amb aquesta història molt particular i molt, molt estreta, molt, molt íntima. Amb la qual cosa, com que hi havia tot una, com dic, un grup de persones bastant nombrós que ens agradava tota aquesta història i teníem ganes de continuar endavant, jo descarto absolutament una segona part de la novel·la, tot i que en més d'un moment se m'ha suggerit, però la descarto per complet, doncs vaig continuar publicant petitíssimes històries al meu Facebook. És que la història és molt curiosa, al meu Facebook, històries de les quals la Inés Castelbranco se'n va, com si diguéssim, enamorar. I estant jo a Texas, que estava fent uns cursos, estava donant uns cursos a la universitat, em va escriure, em va dir: Flàvia, jo crec que aquestes petites històries que tu publiques a Facebook es podrien convertir o arribar o transformar per acabar sent un llibre per nens i nenes. I li vaig dir, bueno, deixa-m'hi pensar, però crec que tens raó, crec que això realment pot transcendir, pot arribar a un altre suport, no?, de paper, a una altra manera de fer. I a més m'entusiasma que sigui un àlbum il·lustrat per nens i nenes, tot i que la Haru novel·la l'estan llegint també, o sigui, persones de 13 a 113 anys, és a dir, és molt curiós, però és així. I no és intencionat, jo no hi vaig pensar pas, que s'ho llegirien persones tan jovenetes, no? Sí. Doncs vaig acceptar el repte de la Inés Castelbranco i li vaig dir, doncs mira, sí, he pensat que el que farem és que la Haru haurà tornat al dojo, ja com a mestra, tot i que no coincideix amb les edats, però és igual, el tema és que tornarà com a mestra i tindrà quatre alumnes als quals ensenyarà durant 9 petites històries, valors i habilitats diferents, no?
Quan dèiem el dojo, ho dic per la gent que ens escolta, és una escola oriental d'alt nivell, on combinen capacitats físiques, intel·lectuals, espirituals, és aquest el concepte, no?, una mica del dojo.
Exactament, no ho podries haver dit millor. Exactament, és així. Doncs la veritat és que, clar, perquè jo volia tenir una estructura de llibre, no volia publicar unes quantes històries soltes, diguéssim, no?, allò que no tinguessin relació. Llavors vaig dir, no, jo necessito, perquè sempre he estat una autora molt estructural, no, i necessito donar aquest argument també estructural a les meves històries. I vaig trobar la manera, vaig trobar el fil, o sigui, si no l'hagués trobat aquest llibre no existiria. I quan vaig trobar el fil, vaig proposar-li a l'editorial, i em va dir que endavant, que els agradava molt el que els proposava, i així és com va sortir el llibre, que per cert, l'altre dia l'Inés Castelbranco, quan ja estava el llibre fet i ja estava a punt de ser imprès, em va dir, quina curiositat, Flàvia, perquè aquest llibre va començar quan tu estaves a l'altra banda de l'Atlàntic, a Texas, sí. I l'acabem quan també estàs a l'altra banda de l'Atlàntic, perquè jo estava a l'Equador l'altre dia quan es va acabar el llibre. És curiós, no?
Una curiositat.
Sí,
el que tracten aquests alumnes és de superar una mica, doncs, tot un seguit d'emocions o un caràcter determinat, no? A través de l'ensenyament que es dona en aquesta escola, en aquest dojo, i crec que el llibre divideix en diferents episodis tot aquest procés, i cada episodi Flàvia està centrat en una disciplina oriental també i en un valor que vol resaltar. Ho dic perquè abans parlaves del tirambar, del tachí. Conta'm una mica com és aquest procés a dintre de l'escola per ajudar els alumnes a superar aquests estats d'ànim, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Els alumnes arriben amb unes característiques determinades al dojo, a aquesta escola, i per tant doncs, les diferents disciplines a les quals s'enfronten, com ara, per exemple, la cal·ligrafia, o la meditació, o el silenci, o el tiramarc, precisament els enfronta amb incapacitats, o amb ansietats, o amb problemes que cadascú d'ells té, no? I que han de resoldre, lògicament han de resoldre, per arribar a tenir la serenitat, la calma i el coneixement suficients per viure aquelles disciplines amb excel·lència i amb tranquil·litat, no? Amb la qual cosa, doncs, tenim aquestes històries que, com dic, són 9 històries que es desenvolupen durant 5 anys diferents, o sigui que els nens de l'escola de la Haru van creixent a mesura que avança el llibre i es van trobant doncs, amb petits canvis que van fent tots ells de caràcter, de manera, de personalitat, de comportament, d'actitud, i que van millorant, que es van acostant cada cop més a l'harmonia, a la serenitat, a la pacificació, a la pau, a la bona convivència, precisament perquè van entenent les disciplines a les quals estan, diguéssim, abocats, no? Per tant, hi ha aquesta relació entre l'esforç, l'educació, el respecte i l'aprenentatge, que no només s'apliquen a les disciplines que tu estàs aprenent, sinó també a la teva vida, perquè tu, quan aprens a ser pacient fent cal·ligrafia, aprens a ser pacient caminant o xerrant o escoltant, no? O sigui que és com entendre que totes les habilitats que anem adquirint no importa gaire des d'on ens venen o com les adquirim, com les treballem, perquè al final impregnen tota la nostra vida, no?
Crec que seria una injustícia, Flàvia, que no parléssim de Luciano Lozano,
bueno,
que és l'autor de...
Seria
la injustícia en majúscules, perquè ell és l'autor de les il·lustracions. I, és clar, un llibre com aquest, tan pensat pels nanos i ha d'entrar molt, molt pels ulls, també, el text és molt important, també les il·lustracions. I, bueno, què ens pots contar del Luciano?
Jo, a veure, quan em van proposar, diguéssim, les possibilitats d'il·lustració, vaig tenir claríssim que volia que fos el Luciano Lozano, perquè, primer perquè és un il·lustrador meravellós, magnífic, amb una sensibilitat a prova de tot, i també perquè és un amant de la filosofia i de l'estètica oriental, com bé demostra les il·lustracions que ha fet, que són realment espectaculars. Jo crec que aquest llibre, gràcies a les il·lustracions del Luciano, es convertirà en un llibre de col·lecció, perquè és que és tan maco, és tan preciós, està fet amb una delicadesa i també amb un detall i amb una estadat tan gran que realment considero que ha estat una sort incalculable el fet d'haver trobat el Luciano i que ell hagi acceptat i hagi volgut i hagi desitjat també doncs, embarcar-se en aquest projecte, no? Crec que, a més, la combinació entre el text i la il·lustració és perfecta. Jo li vaig explicar poques coses a Luciano, que, per cert, es va aprendre, evidentment, doncs, també molt seriosament a la feina i va llegir la novel·la primer, no? O sigui, per impregnar-se també de... Que la novel·la són gairebé 400 pàgines, amb la qual cosa doncs, tenia molt material allà també per imaginar el que jo havia imaginat, no? Però t'he de dir que m'ha agradat molt el que ha fet, molt, molt.
Una darrera pregunta, Flàvia, més bé una reflexió. Aquesta col·lecció de petit fragment, en aquest cas a l'editora Inés Castelblanc Branco, com deies, ens convida una mica a una immersió a l'Orient per provocar el debat i la confrontació amb els valors de l'Occident. Clar, quan veiem una mica aquests valors, els analitzem, veiem que han penetrat moltes esferes, fins i tot del món de l'empresa, no? Perquè no només parlem de la senzillesa o el desaferrament, sinó que també hi ha altres conceptes com l'atenció plena, el mindfulness aquest tant, i altres conceptes, no? L'harmonia amb l'entorn, deixar que les coses flueixin, que segueixin el seu curs. És curiós com molts d'aquests conceptes, es veu que alguns d'aquests conceptes també, per exemple, estan presents a la filosofia grega, no? És a dir, s'interpenetren, no? El món occidental i l'oriental, però el món occidental sempre veu d'aquesta espiritualitat de l'Orient, no? I ens embolcalla gairebé sense adonar-nos.
Uh-huh. Sí, mira, el que has dit em sembla molt interessant, perquè sobretot que hagis esmentat els grecs, no? Perquè en realitat nosaltres estem atribuint constantment alguns dels valors més interessants de les possibilitats humanes, com ara l'atenció plena o l'harmonia o la pau, a Orient, en el món actual, no? Però que realment nosaltres, les nostres arrels europees, les nostres arrels, provenen d'una filosofia que també defensava i propugnava el coneixement d'un mateix, l'atenció plena, la reflexió i la meditació.
Clar, venen de la força del pensament aquest elèctric, no? De la força del pensament grec més. Hi ha una quasi gairebé punts de contacte, no? entre
el món elèctric. Totalment, és que m'encanta que ho diguis, perquè moltes vegades tothom diu és que és un llibre molt oriental, i jo dic està ambientat a l'Orient, però no podem oblidar que els valors són universals i que Occident hagi rebutjat o que hagi renunciat o que hagi oblidat alguns dels seus valors principals que han permès construir la civilització que hem arribat a construir, no vol dir que no els hàgim tingut, aquests valors. No? Els hem tingut i els hem defensat i ho demostra molt del que queda encara, a pesar del salvatge capitalisme que ens està, diguéssim, matant molts dels valors que hauríem encara de treballar, oi?
Però... Així és. Molt bé, la Flàvia, la qual hem d'agrair que ens hagi acompanyat uns minuts, li hem d'agrair que hagi creat aquest personatge tan meravellós que és la Haru i que també ens ajudi a conèixer també quins són aquests valors que té la filosofia oriental, guió, barra, occidental. El que passa que de vegades no ho coneixem i ens arriba una mica les coses de rebut. Moltíssimes gràcies a la Flàvia i també a l'editorial Petit Fragment per aquesta meravellosa feina que fan. Flàvia, una abraçada i que tinguis molta sort en el futur.
Moltíssimes gràcies. Fins aviat.